Benvinguts, teatreres i teatrers sabadellencs, al programa de Ràdio Sabadell que us mostra el dia a dia de l'activitat teatral de la nostra ciutat i al mateix temps us entreté. Benvinguts a l'Amunt al Taló i l'equip que forma el programa hi trobareu a les persones següents. Laura Lozano a la coordinació, Elvira Frank, Cristina Figueres, Irene Garrido, Bernat Pareja, Eloi García, Adrià García, Marc Soler, Marcel Castillejo, Francesc Rocamora i qui us parla, Jaume Pont, i el nostre supertècnic, Roger Benet, i acompanyant-lo en pràctiques, Genís Vega. I tot aquest equip per presentar-vos els continguts següents.
Amunt al Taló. La platea indiscreta.
I com sempre, comencem el programa asseguts a la platea indiscreta al costat del Bernat Pareja, que ens porta tota la cartellera teatral de la nostra ciutat. Bon vespre, Bernat, què tal, com estàs?
Bon vespre, Jaume. Molt bé. Doncs mira, quasi que podríem tirar el tall de la setmana passada, perquè la veritat és que moltes de les obres són les mateixes que la setmana anterior. Per exemple, començarem pel Teatre del Sol, on fan una setmana més Figuretes de vidre. Dissabte a 9:45 i diumenge a 7:15. Al Teatre Sant Vicenç segueixen amb el Japerut de París, diumenge a 11:45 i a 6:00. A l'Alternativa faran L'última cena, dissabte a 10:00 i diumenge a 7:00. Al Casal Pere IV faran l'obra Nadal Absurd, que bé, sembla una mica fora de temps,
no?
Fora d'època, però tot i així recomanem anar-la a veure. Serà el divendres a 8:00. Al Teatre Principal faran una obra d'Oscar Wilde, és a dir, que alerta, i faran La importància de ser franc.
Oh, i tant, molt bé. L'Elvira ens l'ha comentat, aquesta.
Serà el dissabte a 9:00. Llavors, d'aquí una estona tindrem amb nosaltres aquí dos nois, el Xavi i l'Alba.
Exactament, no? Que ens acompanyaran ara tot seguit, estan a punt d'entrar i em sembla que venen molt ben acompanyats.
Doncs venen des de l'Espai d'Arts Escènics Sonji Kuni i ens explicaran una mica el seu projecte, aquesta sala que acaba d'obrir, i també ens explicaran de ben segur la seva obra prima, que és Perduts i Peluts, dissabte a 12:00 ho faran. I llavors a l'Arlequí estrenen El gat amb botes, dissabte a 6:00 i diumenge a 12:00.
Molt bé, i això és tot? Doncs...
Això és tot.
Doncs perfecte, doncs moltíssimes gràcies, Bernat, ens retrobem la setmana vinent.
Que vagi bé.
L'entrevista.
És reconegut per tothom que el teatre és una eina que pot ser de gran utilitat per a la formació integral de les persones, especialment pels infants. Una formació que abarca no només els aspectes més d'habilitats i coneixements, sinó també una part més emocional. I així ho entenen els membres de l'Escola de Teatre Sonji Kuni, una nova escola de teatre a la nostra ciutat que, a més d'ensenyar teatre, també presenta obres de teatre. I de moment estan representant al mateix espai de l'escola, al carrer Garcilaso 110, l'obra de teatre infantil Perduts i Peluts. Una obra que combina el teatre amb titelles, però uns titelles a l'estil Muppets de Sesame Street. I avui, perquè ens parlin d'aquesta obra i de la seva idea d'escola, hem convidat a l'entrevista de l'Amunt al Taló a l'Alba Grau. Bon vespre, Alba.
Hola, bon vespre.
El Xavi Clapés, bon vespre.
Hola, què tal?
Que l'Alba és la directora, és una de les directores de Perduts i Peluts. El Xavi és un dels actors i, a més també ens acompanyen dos actors més, dos actors especials d'aquesta obra, que són el Tic. Què tal, Tic?
La Tic.
La Tic, perdó.
És
la Tic. És veritat.
Hola, sí, em dic Tic.
I el Tac.
Hola, què tal?
Què tal? Com ho porteu, això de representar l'obra Perduts i Peluts? L'atac.
Tic, tic, em dic
perdó,
tic.
El tic, perdó. Digues.
és així, és bé. Diguéssim que la fama és molt dura i ser artista doncs, és molt sacrificat. Alguns dirien que sembla fàcil, però no és així. I el TAC, el meu germà, som germans, eh?
Ah, molt bé.
I bé, doncs, portem molts anys en el món de l'espectacle, oi, TAC?
Ai, sí! Tu te'n recordes quan vam anar al Teatre Neu? Oh, quins temps!
Ai, sí, a Barcelona! I també vam estar a Horta i a Gràcia.
Perquè Perduts i Peluts és la primera obra que feu? O ja n'havíeu fet altres
no,
abans?
No.
Vam fer una que es diu Avenue Q... que, bueno, fa molts anys ja que ho vam fer, però és que, clar, nosaltres portem tota la vida en aquest mundillo, saps?
Ah, sí, això sou uns grans experts en teatre, molt bé.
I te'n recordes quan vam anar al Teatre Neu a fer el Perduts i Peluts? Sí que la vam fer per primera vegada, amb uns altres actors, i era un pèl diferent.
Sí.
Ara hem fet una adaptació una mica més infantil.
Sí, una versió renovada estem fent ara, a Son Gicuni.
Ah, sí, una versió renovada. I, Alba, ens han estat explicant el TAC, com ha sigut això que haguéssiu triat aquesta obra de Perduts i Peluts per representar-la, per estrenar per primer cop aquest espai a l'escola Son Gicuni?
Doncs amb la meva companya, la Marina Xeix, fa molts anys que fem espectacles amb la nostra... per transmetre els valors que nosaltres creiem que fan més falta avui en dia a la societat i sobretot pels nens. I aquest, Perduts i Peluts, va ser el primer espectacle de tots que vam fer. Ara ja fa 3 anys, em sembla, que el vam crear. I sempre ens vam quedar amb l'espineta de que era un espectacle molt bonic i que, diguéssim, que creiem que no l'havia vist prou de gent. Aleshores, al començar amb Son Gicuni, ja no com a companyia de teatre, sinó com aquest espai d'arts escèniques que hem obert ara aquí a Sabadell, doncs vam pensar, oi que els nostres valors i els missatges que ens agrada transmetre aquesta obra els porta, doncs quina obra millor per començar amb aquest nou espai.
I com, no sé si ens podeu explicar una miqueta la història d'aquest Perduts i Peluts. Xavi, aquesta
vale.
Història, què tal?
Doncs la història és molt simple. En realitat parla, com diu l'Alba, partint de la base i tenint com a primer tema els valors. El valor principal que nosaltres volem transmetre és, en aquesta obra concretament, l'amistat, el saber cuidar exactament l'amistat, els amics, l'amor. I la història... comença amb 3 amics, que són la Clàudia, la Marta i el Toni, que es troben perquè la Clàudia, que és la protagonista, la que porta el fil conductor de la història, els explica que ha trobat un llibre màgic. Un llibre màgic és el llibre de l'amor. I com que ella s'estima tant els seus amics, els hi vol ensenyar aquest llibre. Total, que aquest llibre és un llibre màgic en el que quan s'obre, ells... viatgen en el món dels titelles. Ells mateixos es transformen en titelles on coneixeran precisament la TIC i el TAC que estan aquí amb nosaltres.
És quan entren en acció els... Són Muppets, no?
Sí, podem dir? Sí, som nosaltres.
Sou els Muppets, el món dels Muppets.
Exacte.
És així?
Sí, sí, el món
vivim al món dels titelles.
I com és molt difícil de compaginar aquesta interpretació d'actors i la interpretació dels Muppets, dels titelles? Ja sé que per ells, per la TIC i el TAC, els hi és molt fàcil, oi que sí que us és molt fàcil?
Bueno, fàcil, no hi ha res fàcil en aquesta vida.
Sí.
Precisament és els actors...
Els actors potser els costa actors, més de combinar-ho d'aquesta manera, no?
La TIC i el TAC són uns professionals, nosaltres no som tan bons, però sí que és una de les coses que la Marina i l'Alba, com a directores, ens han marcat moltíssim. La tècnica de Muppets, no només, sinó el canvi de personatge en una obra de 45
Clar.
Minuts, que en 45 minuts has de fer diferents personatges, en aquest cas... portem la TIC i el TAC i els nostres mateixos personatges. Mm-hmm. És algo que la Marina, per exemple, sempre ens deia, pixila la veu, que se te'n va el TIC, se te'n va la TIC.
Clar, és que és el que deies, és combinar dos mons diferents. Un és el de sector, diguéssim, de teatre normal i corrent, teatre a la italiana, i l'altra cosa és els titelles. I ja no són
fantasia
titelles de
total.
Fil, vull dir que cada... Cada
perquè no
tipus
sé si
havíeu
fet, algun
altre,
havíeu fet algun altre tipus d'obra que també fos amb titelles d'aquesta manera, o no? És la primera vegada que feu...
Amb Son Gicone...
Avenue Q, ja, ells ja sí que havien actuat, perquè s'ha dit que Avenue Q, sí.
Avenue Q vam fer també l'Alba, però anteriorment, quan encara no es deia Son Gicone, però des que és Son Gicone, amb titelles, amb Muppets, és la primera vegada. I precisament els actors que sortim, que som la Gemma Maus, la Gemma... es diu Gemma Maus, l'Ari Clapés i jo, Xavi, sí que és la primera vegada que ens posem molt a la pràctica aquesta tècnica.
I us ha sigut difícil, Xavi, d'agafar-ho?
No molt, jo pensava que em costaria sí? més, però la veritat és que amb hores d'assaig penso que tot s'acaba aconseguint.
Molt bé. I la història de Perduts i Peluts, no sé si és original o ja existia o ja, Alba, no sé si ja la coneixíeu d'abans o
no,
s'ha creat expressament, o com ha anat la creació de l'obra en si?
La història és original. La Marina i jo, tots els espectacles que hem creat, és això, els hem fet des de zero. Tots són musicals, perquè ens agrada combinar el teatre amb el cant. I és això, és el que deia abans, no? Que tots tenen un missatge que nosaltres... se'ns acut primer què és el que volem explicar i després creem la història al voltant d'això. I no, els peluts són...
Per tant, els heu creat...
Sí, venen
des de
la imaginació.
Perquè, arribar a crear la Tic i el Tac i doncs, la resta de personatges que surten a Perduts i Peluts són originals, també. No són, els heu hagut de dissenyar i crear, no? Com ho heu fet, això, aquesta part de creació de titelles?
Això és curiós, el fet que tu pots tenir la titella, el titella que el tens... Per exemple, és un titella que doncs, és de color taronja i té aquestes característiques, aquest té pigues, aquest té no sé què, però d'una obra a l'altra poden evolucionar. Si jo li canvio la roba, li canvio la perruca i fins i tot doncs, li poso unes dentetes o li canvio les ungles, és increïble com poden deixar de semblar el mateix i es converteixen en un altre personatge. És com si ells mateixos fossin actors també i poden fer diferents personatges.
I perquè llavors però ho heu creat expressament per aquest espectacle, ja en teniu uns quants i els heu anat transformant, per tant.
Exacte, els titelles són nostres, els vam fer potser l'any 2011, 2010-2011, i tenim,
anat,
doncs, tenim tota una colla. Aleshores, amb aquest espectacle vam dir, a veure, aquí fem un càsting, no? Quins titelles agafarem per fer aquesta obra? I vam agafar-ne...
O sigui que teníeu doble càsting, per una banda els titelles i el càsting dels actors i actrius i les actrius que surten, també.
Exacte.
Molt bé, i és una obra infantil, però podem dir que també va destinada als adults?
A nosaltres ens agrada dir que és familiar, sí. Perquè els adults s'ho passen bé. És la manera de treballar que tenim. Ens agrada això, que els nens puguin, a part de distreure's, doncs, emportar-se a casa una història per explicar o han après alguna cosa, i per altra banda els adults han passat una bona estona i han rigut, que també és el que nosaltres intentem.
I Xavi, dèiem que és una obra musical, tu ja has fet altres obres musicals, ja tens un bon bagatge, però no sé si et toca també col·laborar amb algun Muppet cantant, també.
Sí, en aquest espectacle,
i això com
precisament,
és difícil de portar? O...
El meu company és el Tac, i el Tac canta una cançó, i no, de fet en canta dues, i el que passa que la segona que canta fa un coro més petit, però la primera cançó que canta, que són la seva presentació, l'aparició de la Tic i el Tac, sí que canten. Aleshores jo he d'ajudar el Tac a posar aquesta veu cantada, i el personatge principal que porto, que és el Toni, sí que canta com ho faria el Xavi, en realitat.
Yeah. Molt bé. I ja parlant una mica de Son Gicone, què vol dir Son Gicone? Perquè això sí que té un... A més, m'agrada molt que... O sigui, no sé si ho pots explicar, perquè jo ho he llegit a la pàgina web, però perquè ho puguin sentir els nostres oients.
I tant, Son Gicone és Esperanto. I la traducció...
Que sembla que sigui una llengua ja que ningú... Segur que bueno, molts dels millennials actuals i això no deuen conèixer, no deuen sentir ni a parlar de què és l'Esperanto.
Sí, no... Diguéssim que no està de moda, però la Marina i jo, mira, ens va venir la inspiració amb l'Esperanto, que és l'idioma universal, que es diu. Aleshores, per nosaltres el teatre també és un idioma universal. Independentment de que facis una obra de teatre en català o que els personatges cantin en català, creiem que és un llenguatge per si sol, el teatre, i és això, és a tot arreu igual. I bé, Sonji Kune vol dir somiar junts, somiar plegats, que també és una mica el que nosaltres volem fer amb les classes que donem, els tallers que impartim i els espectacles que creem. És, el teatre és una eina per somiar, és que sí, i fer-ho junts, fer-ho amb Sonji Kune.
Molt bé, molt bé, i això recuperant també una paraula de l'esperanto, que almenys sí que és, però jo crec que els ideals que hi ha al darrere d'esperanto, com a llengua, perquè ho entengui tothom, es transmeten perfectament el que has explicat i el que és el teatre. I ja parlem una mica de l'escola en si, quins grups teniu a l'escola de Sonji Kune?
Ostres!
Vull dir, feu interpretació, feu cant, sí. Feu... Vull dir, quins sí. Grups teniu en aquest sentit, quins aspectes toqueu, diguem-ne?
De grups, diguéssim, de classes grupals, fem tant teatre d'interpretació a seques com teatre musical. Ara mateix tenim grups de totes les edats i són a partir de 4 anys. I llavors, doncs, amb cada franja hi ha un grup diferent i fins i tot hi ha grups per adults. Aleshores, a part d'aquests grups, doncs, també tenim les classes individuals que fem de cant i de piano, també.
Mm-hmm. I vosaltres, que enteneu la formació teatral d'aquesta manera, no? A part de tota la part de formació, també feu actuacions, feu aquesta obra que ara esteu presentant. No sé si teniu alguna altra pensada, alguna altra proposta d'obra, a part d'aquesta, o sigui, voleu que aquest espai de representacions de teatre, a part de Perduts i Peluts, doncs, es pugui continuar i que tingui continuïtat amb altres obres?
Doncs sí, la idea... Bé, vam començar amb Perduts i Peluts, que era una mica una prova de foc, descobrir, perquè tot i que tant jo com el Xavi com els altres actors de la companyia sí que han fet moltes coses aquí a Sabadell, no se sap mai si clar, un espai nou, si la gent hi confiarà, si tindrà sortida, si no. I la veritat és que estem super contents amb la rebuda, portem tot el mes de febrer de funcions i ens ha anat superbé i diguéssim que el feedback ha sigut molt positiu i sí que tenim previst fer un espectacle nou, però no podem avançar.
No es pot avançar, però per tant, voleu que hi hagi una continuïtat, o sigui, no només com a escola de teatre, sinó que a més també hi hagi aquesta programació pròpia de...
Sí, ara que hem pogut tastar que amb els Perduts i Peluts està sent una gran experiència, doncs sí que voldrem fer més espectacles.
Perquè no sé si els mateixos alumnes de l'escola també venen a veure l'obra, suposo, no?
Sí, de fet, els alumnes de l'escola també tenen, per ser alumnes, tenen un descompte en els espectacles, vull dir que ja hem fet així una mica que els alumnes se sentin com a casa seva.
I no sé si abans havíeu fet també formació per nens, ja tot l'equip que formeu part de l'escola?
Sí, de fet les classes les donem tant la Marina Xeix com jo, com 3 professores més que tenim, i bueno, totes 5 som... Ens hem dedicat durant molts anys a la formació, sobretot, per exemple, jo sobretot amb nens.
Ho dic perquè no sé si havíeu donat també ja aquest enfocament que ens comentaves al principi quan parlaves del nom de l'escola. No sé si ja anteriorment, o sigui, és una mica a l'hora de donar la formació de teatre, els hi doneu tot aquest enfocament. Anteriorment ja ho havíeu fet vosaltres. Vull dir que no sé si és una trajectòria que porteu de temps o dir, doncs mira, ara ens posem, muntem una escola i la fem, que a més enfocada en aquest sentit doncs, més de teatre emocional.
De fet, sí que ara amb les professores que hem agafat per l'escola, sí que els hem explicat com treballem, com ens agrada treballar i elles, diguéssim, que s'han adaptat a això i l'escola flueix d'aquesta manera, però la Marina i jo fa 6 anys que fem un intensiu de teatre musical cada estiu, de fet, als Salesians de Sabadell, I va ser aquí on vam començar a posar en pràctica aquesta manera de fer. I hem vist que no només és agradable, sinó que els alumnes, en aquest cas, en aquest taller que fem als Salesians, és per joves, edat, ESO, i veiem que el que ells poden experimentar i com se'ls obre la ment i com descobreixen coses d'ells mateixos, això no té preu. I vam dir, aquesta és la manera d'ensenyar teatre i de... d'aprendre.
I que ells també els hi serveixi per, personalment també per enriquir-se.
Sí, bueno, això està claríssim. El teatre és una eina de, bueno, teràpia, és una teràpia.
Exacte. I a més, també hi ha una altra activitat que feu dintre l'escola, que és la de llegir contes o de crear contes personalitzats, oi que sí? I el Xavi, tu també ets un dels que hi participa?
Doncs aquesta activitat que dius es diu Escolta el teu conte, que és algo que amb l'Alba vam crear. Ara, tot just farà un any, ara que vam crear aquest projecte, que no és tant una activitat, sinó un projecte, algo dedicat també precisament als nens, que és algo que a mi em passa molt com l'Alba. Jo m'hi entenc molt amb els nens, tinc, bueno, una complicitat, els entenc, ells m'entenen. I els contes és una manera d'obrir-nos, d'explicar totes aquestes emocions o tots aquests valors que l'Alba explicava des del principi. Doncs amb els contes és algo que intentem també, cada conte que tingui una moraleja, que li diríem, no? un valor molt important. Així, el que fem és no només contar contes a llocs com llibreries o com centres cívics, sinó que també el que fem són CDs de contes personalitzats per nens o no tan nens, en realitat.
I com ho feu, això? Perquè realment creeu un conte especial per al nen o per qui ho demani, no? I com ho feu?
La manera de com ho hem fet, i de moment ens està funcionant molt bé, és a la pàgina web de Sonji Kune. Hi ha una secció, un apartat, que és Escolta el teu conte, on hi ha, si tu vols fer un encàrrec d'un CD amb 5 contes, hi ha un formulari on tu hi poses el teu nom, el que t'agrada o el que li agraden als nens, precisament.
Sí, normalment
no?
És per regalar, no? És un producte que és més per fer un regal.
Correcte, doncs si hi ha un pare que li vol regalar al seu fill, doncs el meu fill es diu Jaume, li encanten els ossos pandes i tindrà un germanet ben aviat que es dirà Narcís, m'invento. Llavors, li fa, com que aquest nen li fa por nedar, doncs nosaltres ens inventarem un conte perquè aquest nen perdi la por a nedar. O com que aquest nen està trist perquè l'àvia està malalta, doncs nosaltres crearem un conte especial perquè el nen pugui arribar a entendre aquesta situació que viu. I tot a partir de la fantasia. Juguem molt amb fantasia.
Molt bé, doncs escolteu, això és fantàstic, eh? Vull dir, és una manera, un concepte d'entendre el teatre, doncs això que a més a més és una manera de formar els més petits, i també fins i tot segur que pels més grans també els hi és de molta utilitat. I com deies, el teatre és una teràpia. Hem fet aquí algunes tertúlies sobre tallers de teatre i hi ha molta gent que acaba traient això, no? El fet de que és com una teràpia. Doncs escolteu, Sonji Kune, una manera d'entendre el teatre des de la vessant més formativa i de desenvolupament personal, i que actualment presenta Perduts i Peluts, que és el seu primer muntatge, que es podrà veure tots els dissabtes de febrer a les 6 de la tarda i també de març a les 12 del migdia, al carrer Garcilaso 110. Xavi, Alba, moltíssimes gràcies. La TIC també, moltes gràcies.
Sí, gràcies. Per cert, que no voldria interrompre, però... és una notícia molt important. Hem prorrogat tot l'abril Perduts i Peluts.
Molt bé, molt bé.
Sí, ens encantaria que vinguéssiu tots i totes.
Perfecte, doncs escolta, ja ho sabeu, els nostres oients ja ho saben, que hem prorrogat, doncs això, tot el mes d'abril hem prorrogat Perduts i Peluts a Sonji Kune. Moltíssimes gràcies i a reveure, i molta merda amb aquestes actuacions.
Gràcies!
Moltes gràcies.
Gràcies.
Adéu!
El Teatre Sabadellenc a Ràdio Sabadell. Infiltrats.
I després d'aquesta entrevista de Perduts i Peluts, anem a infiltrar-nos a Rapunzel i la princesa perduda, on justament també hi participen l'Alba i el Xavi. Escoltem-ho.
Molt bé, doncs ja sóc aquí dalt a l'Estruc, a veure cap a la sala 9... I mira quina colla. Hola, què tal?
Hola.
Ai, que rius, ai, que rius. Mira com rius. Les hauríeu de veure. És que no pot ni parlar.
No.
Què dalt?
Bé.
Escolta, aquest poble què és?
Bueno, és un poble d'allà perdut per un regne i bueno, estem molt feliços perquè ha nascut la Rapunzel.
Ah, doncs enhorabona.
La princesa.
Que és la teva filla?
No.
Ah, jo sé.
La princesa Rapunzel, la filla dels reis.
Ah, clar, si és princesa ha de ser filla d'alguns reis, no?
Sí.
I esteu contentes per això reieu?
Sí, exacte, sí.
Estem de celebració.
Apa, i com ho celebreu, això?
Llancem uns fanalets al cel que il·luminen cada any el dia del seu aniversari.
Ah, que xulo, no?
Sí.
Però si ha nascut avui, no?
Sí,
avui comencem.
Però
sí,
ho farem cada any.
Ah, vale, mira, clar, és que jo sóc nou, vull dir, jo sóc de Sabadell. Això, perquè quin regne heu dit que era això? No ho heu dit.
Un que està perdut.
Sí, bueno, serveix com a definició, sí. Molt bé, bueno, i cap on m'envieu per veure aquest regne perdut? I que no em perdi, si pot ser, que normalment em perdo quan vinc al...
Cap allà hi ha, on hi ha la cova, on hi ha la... No sé com es diu.
No, mira, jo
com es diu la clària aquella? No sé com es diu.
Podries anar a veure el rei i la reina?
A la cova no, gràcies. És que he dit que no em perdi i aquesta m'envia a la cova, saps?
O si no, també pots anar a una pedra que hi ha al terra, on si l'obres trobaràs la torre on estarà la Rapunzel d'aquí un temps. Sí.
La Rapunzel és trencada dins una pedra?
No, dins d'una cova que hi ha dintre de la... del terra, de la pedra.
La cova que jo et deia. Hi ha una clariana, la pedra dona una clariana on hi ha la torre.
O sigui, la clariana o el castell.
O pots anar a veure el rei i la reina, eh?
Vale. Són bona gent? Són simpàtics? Són macos?
Sí, molt, molt.
Va, com es diuen? Mira, és igual, perquè hi ha molt regne perdut, els reis i les reines que no tenen nom... Vosaltres teniu nom?
No, jo...
Tampoc. No. Doncs adéu a Maria, Clàudia, Júlia i Joana, eh? I ens veiem. Ah, no, espera't. Berta, hi ha una Berta, eh? Que m'he fixat abans. Bé, doncs vaig a por ahí, a veure què trobo.
Adéu.
Ui, doncs no saben com es diu res. A veure, entrem aquí. A veure... pedreta... Una pedra, oi, m'han dit? Una pedra, una cova? Una pedra, m'han dit. A veure... Ai, hola! Aquí... Mira, tu he aixecat una pedra i ja... Tu que ets la Rapunzel?
Jo sí.
Ai, hola, què tal? Molt Mira, és bé. Que m'han dit que estaves aquí en una pedra. I que, bueno, i que has degut créixer. Quan fa que has nascut?
Ja fa... 10 anys.
10 anys fa que has nascut, home. O sigui que passa el temps ràpid quan vens aquí a un assaig. Ai, vull dir, aquí passejant, eh? Aquí, xinutxano. I aquest noi qui és?
Jo no ho sé, no el conec encara.
Doncs que es presenti, no?
Hola!
Tu qui ets?
Sóc el Jean.
El qui?
Jean Fisher.
Jean Fisher, ah, encantat, què tal?
Bueno, sóc un lladre.
Ah, goita, doncs amaga la cartera. I un lladre, dius?
Però no m'agrada que em diguin lladregot.
Home, però si tu dius tu mateix?
Lladre.
Ah, lladre, ah, lladregot no, lladre. Ah, perdó, és que a vegades la gent es confon.
Ai, que
sí, tio. Sí.
Mare meva.
I què fas aquí?
Bueno, busco la corona de la princesa.
Nena, amaga la corona, que aquest crec que te la vol prendre, eh?
Ja. Jo no vull... que era un lladre.
És ja, per això. Perquè tu saps qui és ella? Es diu Joana, eh? És del poble. Doncs t'ho dissimula.
Ah, sí? Soc del poble, de tota la vida.
Bé, veus, de tota la vida, de fa 10 anys, oi? Que vas néixer, sí. Sí.
Ah.
10 anys.
Mira, igual que la princesa.
Ah, veus? Igual. Igual.
Casualitat.
I aquesta princesa què li passa? Vosaltres que sembleu conèixer-la.
Aquesta princesa va desaparèixer a la nit.
Ostres, què dius ara? I com va ser això?
No se sap massa ben bé què va passar, però si vas a veure Rapunzel, potser ho esbrines.
No, però a tu t'estic veient ara?
No, però sí, l'obra. Com creix?
La Rapunzel gran, vols dir?
Sí.
Ah, però tu qui ets, llavors?
Jo sóc una mini Rapunzel.
I per què mini? Vull dir,
perquè sóc petita.
Clar, clar, i em faci tocant-se el cap, saps? Com si ho hagués de saber. I tu també ets mini, llavors?
Sí.
Tu ets un mini gin. Ah? I el gran on és?
No ho sabem.
Bueno, doncs et deixo amb la Joana, eh? Aquí no... Has amagat la corona ja? Has amagat?
Sí, d'aquí.
Vale, doncs vaig a veure si trobo algú altre, eh?
Vale.
Adéu.
Adéu.
Mira, aquí estan. Adéu, Osbert, princesa reial, què tal? Vull dir, com està?
Ui, em sembla...
És que em poso molt nerviós.
Sembla que t'has equivocat, eh? Jo de princesa poc.
Ah, ja, que ho diu per ell?
Bueno, per ell i per mi.
No, és que abans ja m'he aclarit que hem quedat que ets la Joana, perquè si no et robava la corona aquí el lladre, no el lladregot, eh?
M'estàs dient lladre?
No, sí, ah. No. No sé, no sé, que, sí, eh? No sé amb què hem quedat abans. No, que lladre sí, que lladregot no.
Val.
Oi?
Sí,
oi?
Vas bé.
Ah,
vas.
Bueno. Bé, i què tal? Com està, vostra majestat, eh? Senyoreta Rapunzel. Vull dir, com se l'havia vist? Que mai no ho sé. Com es diu la Rapunzel, princesa? Com si l'adreceu?
Preciosa, bonica.
Bé, doncs preciosa, bonica.
No, preciosa, bonica sí, el que és Rapunzel no. Nosaltres és que t'has equivocat de lloc, nosaltres som bàrbars.
I ni preciosa ni bonica, no veus.
Bueno, ell potser, de preciosa i bonica, però
això jo... Això sí, se'm nota, se'm veu.
Nosaltres no som ni la Rapunzel, em sembla que t'has equivocat de lloc.
Però una cosa, per si sou més grans, vull dir, m'he trobat dos de minis i ara sou grans, per tant, heu de ser vosaltres. No?
Perdona, i més guapos.
Clar, sí, sí, per això. I no.
Sí, no, nosaltres som grans, però ni Gin ni Rapunzel.
No vas veure.
No, sembla que t'has equivocat de lloc.
Així sou bàrbars.
Així som bàrbars, sí, sí.
I bàrbars de què? Què hi feu aquí?
Doncs nosaltres ens encarreguem, som els amics de tota la gent del poble, els ajudem, els salvem si tenen problemes.
També bevem. Ai, quins bàrbars més
macos. També bevem cervesa, les coses com siguin clares, eh?
I tot és molt tranquil en aquest poble? Mai no ha passat res així com estrany?
Bueno, fa uns anys va desaparèixer una princesa, però a part d'això, no massa res.
La
Rapunzel, sí, fa uns anys va desaparèixer.
Home, i no l'heu buscada?
Sí, estava molt bar, no podíem, no teníem...
Estava molt bar, sí.
Ara envieu-me allà, diu, el que sí que pot saber alguna cosa és el Gin. Mira, que és aquell d'allà. Diu, ai, mira, goita.
Ai, mira, nano, goita. Voltrem el... Ell ho sap.
Aquella sí que és el tio.
Aquell sí. No veus que és més guapot?
Aquell així com sense barba.
Sí, aquest, sí, que és el mateix, sí, que el de les fotos, l'únic que li canvies el nas, però sí.
Sí.
Doncs vaig, eh?
Vés.
Doncs,
va,
vés. Gràcies.
Va, cervesa.
Ei, què tal?
Ei, què tal? Com anem?
Molt bé, tu ets el Gin.
Sóc
en
Gin,
eh?
Gin Fischer.
Fischer, sí. Sí, sí. Mira, que m'han dit que pregunti per tu, per la princesa.
La princesa? Et refereixes, sí, a la Rapunzel?
La Rapunzel.
Sí, la Rapunzel... Espera un moment, eh? Què voleu? Ja us he dit que no tinc la corona.
Ai, la corona, abans ho ha dit, no
sé
què.
Mira, no ens enganyis, Gin, no ens enganyis, perquè t'has endut tu, nano.
D'acord, us presento, aquest és el lladreu, hola. Sí, aquest sí. Que riu així també és el seu company.
Que ens coneixem i que ja ens ho has fet moltes vegades.
Tant se val, no li facis cas, eh? Són els meus companys de malifetes, però res, sempre estan rondant per aquí. Tant se val, no passa res. Doncs resulta que la Rapunzel fa un moment estava amb mi i bé, ha anat...
Sí, que ha desaparegut, no? Que s'ha esfumat o...
Bueno, ha anat a fer uns encàrrecs. A buscar cosetes per la seva mare, ja m'entens, però no la falsa, la verdadera.
Que té una mare falsa.
Ah, perquè no t'ho han dit?
No.
D'acord, l'única manera per saber-ho, saps quina és?
No.
El dia 16 de març estrenem la segona temporada de Rapunzel. Vine i ho sabràs tot.
Amunt al taló, cada dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sabadell. Esperant que Godot respongui.
I avui tornem a tenir en Marc Soler amb la secció Esperant que Godot em respongui, on ens resoldrà dubtes dels espectadors. Bon vespre, què tal, com estàs,
Marc? Molt bé, bona nit, Jaume.
Benvinguts a Godot, què tal?
Molt bé. Bé, deixa'm dir hola a tots els estimats oients, benvinguts un vespre més, Esperant que Godot em respongui. Una secció on podreu consultar-nos el que vulgueu, ja sigui de teatre, de cine, de circ, de dansa o inclús, si voleu, de papiroflèxia. Tots els vostres dubtes seran atesos, escoltats, analitzats i, potser, qui sap, resolts.
Què ens portes avui?
Doncs mira, Jaume, l'altre dia estava pensant de tot el que ha anat sortint en aquesta secció i realment hem parlat de moltes coses que fan els espectadors, no? Que si hi ha el que menja, que si la tos, que si el que dorm, vestuaris, pentinats i un llarguíssim, etc. La veritat és que si t'hi pares a pensar, un espectador pot arribar a fer més coses que un actor dalt de l'escenari, no trobes?
Oh, i tant, i tant.
El que sí que avui us volia comentar una cosa. L'altre dia vaig anar al teatre i van passar moltes coses a la platea, però moltes. O sigui, no t'ho pots arribar a imaginar. I estic parlant de que era una estrena, vull dir que pensar que la gent es comportaria i no. Però especialment hi ha una que vull comentar. Avui no porto consulta, sinó que et porto una experiència. Però per això vull obrir una nova secció, dins la pròpia secció, o sigui, una subsecció. Val? Una subsecció que no deixa de ser una successió de successos en un teatre. Aquesta subsecció jo l'anomeno experiències de curta distància. Curta distància, bàsicament, perquè va passar a menys d'un metre on estava jo. Tenim la música per la subsecció? Gràcies. A Ràdio Sabadell, experiències de curta distància. Hola, bona nit. Soc Marc Soler, presentador d'Experiències de curta distància a Ràdio Sabadell. Benvinguts a aquest nou programa, un programa on els nostres convidats...
Espera, escolta'm, Marc, aviam. Si tu presentes el programa, no pot ser que el convidat siguis tu mateix. O sigui, si fas aquesta secció, no pot ser que tu mateix portis l'experiència, no? Sí. Si vols, ja te'l presento jo, que almenys faré alguna cosa que està aquí aguantant...
Presenta tu, però la idea és meva, no? Vull dir que... Bueno, presenta, és que... Vale. Sí, presenta.
No, la idea no te... Ja te la deixo per
presenta,
tu, però deixa'm que ja almenys faig alguna cosa.
Un dia que em corro un programa. Va, presenta.
A Ràdio Sabadell, experiències de curta distància. Avui, amb Marc Soler. Benvingut.
Moltes gràcies, Jaume, per convidar-me a aquest grandíssim programa que realment tenia molt d'interès en participar-hi. Voldria reconèixer i felicitar des d'aquí a l'ideòleg d'aquest programa. El trobo francament brillant.
Recordem que el Marc és un expert en els comportaments de l'espectador i que el convidem al programa perquè ens porti alguna anècdota d'espectadors o d'actors. Quina és l'experiència amb què ens deleitaràs avui?
Bé, Jaume, avui et porto una experiència que segur que tu també l'has viscut, ja que és bastant freqüent en els teatres d'arreu. T'explico. L'altre dia, quan vaig anar al teatre, estava assegut bastant endavant, molt, crec que estava a tercera fila, un lloc on realment veus molt bé l'obra, perquè no et tapa ningú, i a més no agafes tortícolis durant la funció, perquè, aviam, si l'escenari és elevat, et passes l'obra amb el coll amunt i quan acaba l'obra no el pots baixar perquè el teu cos s'ha acostumat a aquesta posició. I a més, bàsicament, només veus les escenes que passen a prosceni. Però bé, això és un apunt només. Això sí, un consell de cara a l'espectador novell que compra sempre a primera fila pensant-se que així identificarà el possible subtext o dramatúrgies alternes de l'obra amb més facilitat. Ja li dic jo que no pillarà res. Si es posa una mica més enrere, gaudirà igual o més de l'espectacle. Però, a veure, deixem aquest tema a part perquè no venia a parlar d'això. Tornem-hi. Davant meu, allà al teatre, concretament a primera fila, hi havia un grup de senyores d'edat ja avançada. Durant el transcurs de l'obra els hi va anar agafant no sé què, que van començar a comentar alguna cosa que passava a l'escenari, no? Diré una cosa, a la que es van deixar anar aquelles dones, no van callar fins al final, però és que no parlaven pas de la seva vida, comentaven tot el que passava a l'obra, però tot. Per exemple, quan un personatge queia, deien, ui, ha caigut, quan hi havia una baralla, oh, mare de Déu, que hi ha una baralla, no sé què... Que un feia broma, doncs reien i repetien el que havia dit el personatge. Mira, Jaume, jo et diré una cosa. Vaig acabar amb un mal de cap. Amb un mal de cap. Però, perquè és el que et dic, no es van tallar ni un pèl, no? És aquell tipus d'espectador que no es talla ni un pèl.
Com si fossin a casa seva.
Correcte.
Jo o crec... el pati de llums de l'escala per comentar la jugada,
sí,
o la peixateria.
Era un radiopatio, però allà a mitja platea, amb els llums apagats. Jo, aviam, penso que com que estaven a primera fila, al no veure més espectadors es pensaven que això, que estaven a soles, no? Però aviam, és que, mare de Déu, si inclús t'anticipaven si passaria alguna cosa. Quan un personatge entrava, estaven explicant el que passaria. Però és que això no és el millor. El que més gràcia em va fer... Clar, jo pensava... Si ho comenten tot, és mira, els està agradant molt l'obra i no tenen altra forma d'expressar-ho que no sigui comentant-ho perquè se n'enteri tota la sala. Perquè, aviam, aquell dia l'educació se la van deixar a casa. Però lo curiós va ser que a l'hora de saludar els actors va i amb tot el morro agafen, s'aixequen i se'n van sense aplaudir-los ni res.
Ah, sí?
No, no, però així, agafen, s'aixequen i se'n van, i davant de tothom. I
però això és que no els agradava l'obra.
No ho sé, no ho sé. Mira, es van passar hora i mitja que durava l'obra comentant l'obra en veu alta que ho sentís tothom. I al moment d'aplaudir, agafen, i ni, però ni un aplaudiment, eh? Agafen i se'n van. I jo, a més, recordo que a l'estar a primera fila, vull dir, ho van veure tots, tant els actors com la platea, però res, tu, aquelles veus en off es van carnificar, es van aixecar, i vinga, cap a fora. Mira, jo vaig agafar un cabret, Jaume. No t'ho pots arribar a imaginar. Tu t'ha passat mai, això?
Sí, però tan extrem, no?
No t'ho pots arribar a imaginar. No t'ho pots arribar a imaginar. Però allò que en un principi era molest es va convertir en algo addictiu. Saps com les pipes, que menges una o una altra i penses que has de parar i no pots? Doncs això, igual. Jo va arribar a un punt que desitjava que diguessin alguna cosa. O sigui, ja ho esperava. Podria dir que, fins i tot, en un moment donat, m'interessava més el que deien aquelles espectadores, aquella visió crítica, aquella audiodescripció per a persones cegues que posen a la tele, que la teníem en directe al teatre, que no pas el que passava a dalt de l'escenari. I ara, doncs, no ho sé, vaig així sol als teatres.
Però escolta'm, jo em plantejo una cosa. Vols dir que no, l'obra era molt dolenta?
No, a mi l'obra em va agradar.
Sí?
Eh? A mi l'obra, jo vaig riure, l'obra m'ho vaig passar molt bé, eh? Però em va agradar, inclús em va agradar més, l'obra em va agradar molt, però el que passava allà davant a primera fila va agradar moltíssim. Allò va ser digne una performance.
Potser era alguna obra de la cubana i entrava dintre de l'espectacle també, les reaccions d'aquesta part del públic.
No, era de Goll de Gom.
De Goll de Gom? Ah.
Sí, crec recordar que de Goll de Gom no fa aquest tipus d'estil teatral. Però
és una obra de la cubana amagada. Sí que...
Podria ser. Mira, no m'ho havia plantejat. Podria ser una obra...
Que us van enganyar tots els la resta del públic.
Sí, perquè la gent va començar allò dissimuladament a fer un... o... Xxt, perquè no, però no. Allò no hi havia manera d'aturar-ho. Van agafar la directa i allò no hi havia manera d'aturar-ho. Però això sí, a mi em va encantar. Tot i que ho vaig passar malament, ara vaig pels teatres amb l'esperança de trobar això, algun espectador que assumeixi aquest rol de fals apuntador, perquè si no veig una obra i m'avorreixo. Necessito que algú m'ho comenti. Cada dos per tres, no? I res, aquesta era l'experiència que et volia portar avui, Jaume. Gràcies per convidar-me. Felicitar-vos per aquest nou programa que heu fet i espero poder tornar a venir algun dia.
Molt bé, doncs escolta, moltíssimes gràcies, Marc. Fins la propera i això, continua portant-nos experiències d'aquest tipus.
Gràcies, Jaume.
I què, Marc, em portes alguna més, alguna cosa més per avui?
Home, no n'has tingut prou. Vull dir, hem fet un subprograma o una subsecció, digue-li com vulguis. Avui, Jaume, avui pensa que hem innovat a la ràdio.
No, sí, això sí que hem innovat, sí.
Bueno, doncs què, estàs content que et vagi portant així coses fresques, noves, innovacions, ser una ràdio pionera, un programa capdavanter dintre del mercat radiofònic?
Nosaltres ja esperem que vinguis per ser la punta de llança del món radiofònic, bueno. de català, com a mínim.
Sí, per això vinc amb poca freqüència, per dosificar una mica la bona matèria, no? Això sí, jo fins aquí, avui, em despedeixo. Gràcies, estimats oients, gràcies, Jaume, i fins la pròxima.
Doncs moltes gràcies, Marc, fins aquí. Esperant que tot em respongui, ja ho sabeu, tot el que vulgueu comentar o vulgueu preguntar podeu fer-ho a través del telèfon del programa, per correu electrònic o bé per l'Instagram. Això, a reveure, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Amunt al Taló, cada dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sabadell. Teatre de Franc.
I arribem, com sempre, a la recta final del programa i ens acompanya l'Elvira Franc. Bon vespre, Elvira.
Bon vespre.
Què
tal?
Bon
vespre,
com va? Com estàs?
Doncs bé.
Què ens portes avui? Has fet feina?
Has
complert amb la cita setmanal?
I tant que sí. Mira, per començar, voldria expressar la gran qualitat del nostre teatre català. Tenim actors, directors i dramaturgs que podríem dir que estan davanters del teatre mundial. I la mostra la porto avui, perquè avui us explicaré, us parlaré de dues obres de teatre que per mi són un 10 i quasi un 11.
Així que en el teu rànquing de final de temporada...
Sí, a les teves puntacions.
Vas omplint els buits de tot el rànquing, no? Has posat ja cada obra al seu lloc, no?
Ja vaig posant la nota de la meva percepció. Ja sempre dic que cadascú ho pot veure i valorar d'una altra manera. Per mi, aquestes dues obres que us explicaré avui són extraordinàries, de veritat. Comencem amb La reina de la bellesa, de Linnell, de Martin McDonagh, a la Biblioteca de Catalunya. Molt bona direcció de Julio Manrique, interpretada magníficament, especialment per les dues dones, la Marisa Josa i la Marta Marco, que estan, ja et dic, excel·lents. Cada una amb el seu paper, que ja de per si són uns papers potents i que intervenen amb una força i un encert molt i molt considerable. També el jove Enric Auqué mostra una nova faceta. L'Enric Auqué sortia aquella obra sobre la Quinta del Biberó.
Sí, sí.
Li van donar un premi d'interpretació per aquella obra. Allà sempre l'he vist més aviat en papers molt serios i doncs, més tristos, i aquí fa una nova faceta més còmica i la veritat que ho encerta molt. I l'Ernest Villegas, que com sempre està molt efectiu en els seus personatges. Una obra que personalment en tenia molt bon record de quan la vam fer fa uns 20 anys, protagonitzada per la Montserrat Carulla i la Vicky Peña. Però el temps ha passat i el teatre ha evolucionat. I aquella proposta que llavors podia ser molt actual, potser si la veiéssim ara la trobaríem potser una mica clàssica. 20 anys, a tot ha evolucionat. Julio Manrique us ofereix aquesta nova versió plena d'uns recursos innovadors i imaginatius, tant en l'escenografia com en els moviments i la interpretació. Ens trobem com si miréssim i escoltéssim des de molt a prop tot el que està passant a una casa d'un poblet irlandès, un poble plujós, trist i solitari. Igual com són les dues dones que viuen en aquesta casa. Una mare possessiva i autoritària que fa tot el possible per retenir la seva filla perquè la cuidi. La filla, una dona de 40 anys amargada i turmentada, desitja que la seva mare es mori ben aviat. I això s'ho diuen a la cara. Es manifesten els seus sentiments amb menyspreu i desdeny. La visita d'un veí anunciant l'arribada del seu germà i la festa de benvinguda que assisteix la noia fa canviar la vida de les dues dones. Una obra que ens parla de la soledat, de la desesperança, de la melancolia, i que Manrique ha enmarcat en un escenari amb una petita estada on viuen les dues dones i que a fora, als voltants de la casa, hi plou. Quasi sempre hi plou. Un passatge que s'intueix feréstec i humit, i que potser, tal com diu el director en el programa, encara podríem trobar en algun poble, pobre poble, o en alguna estada, una dona d'uns 40 anys, o potser ara de 70, asseguda en un balancí. Us recomano, a part, que quan aneu a la Biblioteca de Catalunya, feu un petit brindis amb un boníssim vi de marca Gramona, que gentilment ofereix la companyia La Perla. El trobareu a la vostra disposició just davant del bar. Feu-ho, perquè és un bon començament per posar-te una mica a to.
Al teatre és un acte festiu i prendre una mica de cava abans de començar sempre dona aquest punt de...
Sí, és vi, és vi blanc,
de vi, és vi blanc. Doncs, prendre aquesta miqueta de vi sempre que dona aquest toc festiu. No?
Això, dos ditets de vi i molt bé.
L'Enric Auqué era In Memoriam.
In Memoriam, ara, sí senyor. In Memoriam, no recordat de In Memoriam.
El Lliure, era la companyia Jove del
Lliure. Jove del Lliure, exacte. En aquell moment no m'han recordat, però sí, era In Memoriam i li van donar un premi d'interpretació.
Exacte.
Sí.
Jo recordo perfectament que vaig anar a veure la reina de la bellesa de Linnell quan ho va fer la
Vicky Peña
i la Montserrat Carulla.
Exacte,
estupendes.
Ja tinc fa 20 anys.
Sí. A més, recordo també l'escenografia. No sé si aquí també això era una escenografia molt realista, tota la casa d'aquesta mare i filla. I no sé si aquí també han fet una escenografia tan realista. El fet aquest de ploure, allà era la sala Villarroel.
Sí, i les veies de darrere.
Aquí, com que la Biblioteca de Catalunya té aquesta forma, llavors aquest espai escènic que es pot variar tant l'escenografia, no sé com ho han plantejat.
Ho han plantejat, llavors, fa 20 anys, era
l'italiana, normal, sí.
I aquí és a dues bandes, el públic. Al mig hi ha aquesta casa, i llavors està envoltada de la sorra típica de La Perla, que sempre tots els seus espectacles hi posa la sorra, i allà hi plou. I surten i entren s'enamoren i es van mullant i es van entrebancant i se'ls mullen les sabates perquè es va fent com un fang. Yeah. També és molt, molt, molt realista.
Molt bé, molt bé.
Molt anem per un altre 10 o un altre 11.
Som-hi.
És La bona persona de Sesuan, de Bertolt Brecht, al Teatre Nacional de Catalunya. Direcció, Oriol Brogi. Un altre de La Perla.
La Perla.
Avui això parlem de La Perla.
Sembla que els 10 aquests són de perles, eh? De La
potser
Perla.
Sí, potser som a l'entusiasme d'entusiasta de La Perla, 29, però és que realment s'ho valen. Eh? A l'entrar a la sala, les butaques, a la sala de butaques, un veu que aquesta vegada no hi ha sorra, com dèiem fa un moment. Tal com té costum, com diem, el que magnífic director, sí. Però sí que hi ha una mínima escenografia. Tot l'espai està cobert per una tela blanca que al cap de poca estona els mateixos actors retiren i es podrà veure un terra de fusta, que al llarg de quasi les 3 hores de durada de la presentació aniran movent i convertint en elements d'escena o en foses o en forats. A banda i banda, l'escenari, instruments musicals, ja que la música és un dels ingredients més importants d'aquesta posada en escena. La música tant pot servir com per fer de fons en els diàlegs, com de tema principal de cançons lligades a l'argument, o per animar perquè els actors ballin. Perfecte tot el conjunt musical al capdavant de Joan Garriga, que és un músic bastant habitual amb les ofertes de La Perla 29 i del seu director. Cas a part, són els moviments mesurats, diria jo, pas a pas. En moltes escenes, mentre a primer pla s'està mantenint un diàleg, al fons els actors corren, caminen i es converteixen en mil personatges diferents, tots ells amb un vestuari i gestos molt característics de l'Orient. Escenes corals que cada actor representa amb una coordinació mil·limetrada, tot i que amb aparença sembla com una disbauxa, però està molt mesurat tot. Podria parlar de les bones interpretacions de cada un dels actors, però em centraré en la protagonista, la genial Clara Segura, que fa un doble paper. És la noia, la bona persona, i també el seu cosí, més dèspota i egoista, excel·lent sobretot en els petits monòlegs que va fent. Els déus, l'obra va així, els déus busquen una bona persona en el món i la troben en aquest ésser d'una pobra noia que per guanyar-se la vida fa de prostituta. La premien una quantitat de diners, però perquè ella pugui tirar endavant i fent bé. Però els abusos dels seus conciutadans davant la seva generositat fa que, per contrarrestar la seva bona fe, decideixi disfressar-se del seu cosí imaginari. I aquí comença tot. Brecht planteja en aquesta obra si pot existir una societat noble i bona, i l'acaba responsabilitzant el públic amb les paraules: vosaltres mateixos rumieu de seguida com podeu ajudar a una bona persona. Efectiva, la traducció del sabadellenc Feliu Formosa, especialista en traduir els grans dramaturgs, aquest gran dramaturg i poeta. És una grandíssima posada en escena, al meu entendre, que em va fascinar, tant amb l'escenografia com amb les coreografies, la il·luminació, les filmacions i efectes sonors que dibuixen l'ambient perfectament, la música, les interpretacions, que a parer meu, l'Oriol Brogi ha aconseguit fer l'obra encara més bonica del que és. Va agradar molt.
Elvira, jo comparteixo absolutament l'opinió de posar-li un 10 o un 11, perquè realment també l'he vista i penso que és una obra mestra i no. Està molt bé, està molt bé. A part de que això Bertolt Brecht
ja
de per si és molt bo. De fet, també havia vist La bona persona de Sesuan, que van fer el Teatre del Sol fa uns anys.
Sí, l'havien vista.
I el paper de la Clara Segura el feia la Montse Vidal.
La Montse Vidal, sí.
I ara, vull dir, de totes maneres, aquí, a més, amb tota la força de l'Oriol Brogi, tota la capacitat,
tota l'escenografia que hi posa,
aquesta banda sonora que és capaç de crear amb aquesta banda que està constantment dalt de l'escenari, que és com una banda sonora que va acompanyant durant tota l'obra, a part de les cançons que hi ha entremig, ben bé, que també s'interpreten per alguns actors, a més és com una banda sonora, vull dir que és fantàstic. I una cosa, aquesta és la mateixa banda que també tocava el Bodas de Sangre?
Sí. Sí, és la mateixa. I ha intervingut en altres obres, de La Perla 29, el Joan Garriga. A vegades en solitari i a vegades, com en aquesta ocasió, amb tot un conjunt. Sí.
Sí, sí, doncs, Elvira, estupendo, eh? Realment comparteixo, almenys la reina de la bellesa no l'he vist encara, però
el
Bona Persona del Sesuan sí que és veritat.
Totes dues val la pena que hi aneu.
No es pot perdre. És una obra d'art.
I tant que sí.
Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
I ens retrobem la setmana
que ve. La setmana que ve. Adéu-siau.
Els dimecres al vespre, Amunt al Taló.
I fins aquí el programa d'avui, el número 109. Fins la setmana vinent. I avui, com que hem parlat de Perduts i Peluts, una obra que combina actors i Muppets, tanquem el programa escoltant músiques del musical Avenue Q, el musical americà concebut per Robert López i Joseph Marx l'any 2002, que va guanyar 3 Tonys i en què apareixien justament també tots els Muppets de Sesame Street. La primera cançó també us sonarà segur de la gala de presentació d'aquesta temporada del Sabadell Aixeca el Taló. Doncs això, ja hem enterrat la sardina, s'ha acabat el carnaval, però tot i així que continua el teatre i la cultura. A reveure, salut i teatre!
Alone with my favorite book, Broadway musicals of the 1940s. No roommate to bother me. How could it get any better than this?
Oh, hi, Rod!
Hi, Nikki.
Hey, Rod, you'll never guess what happened to me on the subway this morning. This guy was smiling at me and talking to me.
That's very interesting.
Mm-hmm. He was being real friendly, and I think he was coming on to me. I think he might have thought I was gay.
So why are you telling me this? Why should I care? I don't care. What'd you have for lunch today?
Well, you don't have to get all defensive.
Oh, defensive! Oh, why do I care about some gay guy you met, okay? I am trying to read.
Well, I didn't mean anything by it, Rod. I just think it's something we should be able to talk about.
Well, I do not want to talk about it, Nikki. This conversation is over.
Yeah, but Rod...
Over!
Well, okay. But just so you know, if you were gay... That'd be okay. I mean, 'cause hey, I'd like you anyway. Because you see, if it were me, I would feel free to say that I was gay, but I'm not gay.
Nikki, please, I am trying to read. What?
If you were queer,
Nikki,
I'd still be here.
Nikki, I am trying to read this book.
Year after year,
Nikki,
because you're dear to me. And I know that you would accept me too.
I would?
If I told you today.
Hey, guess what? I'm gay.
But I'm not gay. I'm happy just being with you.
I'm in shoes, pal Joey.
So what should it matter to me what you do in bed with guys?
Nikki, that is wrong!
No, it's not! If you were gay, I'd shout, hooray!
I am not listening.
And here I'd stay.
La 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 la.
But I wouldn't get in your way. You can count on me to always be beside you every day to tell you it's okay. You were just born that way. And as they say, it's in your DNA. You're gay.
I am not gay.
If you were gay.
Princeton. He likes me. I think he likes me. But does he like me like me? Like I like him? Will we be friends or something more? I think he's in.
Kate?
Princeton, hi.
Hi. Listen, I was going through my CDs yesterday, and it kept coming across songs I thought you'd like, so I made you this tape.
Oh, that's so sweet. Can I get you a drink or a snack?
Well, actually, do you mind if I use your bathroom?
Go right ahead.
Oh, thank you.
A mixtape. Oh, he made a mixtape. He was thinking of me, which shows he cares. Sometimes when someone has a crush on you, they'll make you a mixtape to give you a clue. Let's see. You've got a friend, the theme from Friends. That's what friends are for. Shit. Oh, but look, a whole new world. Kiss the girl, my Sherry Amour. Oh, Princeton, he does like me. I am the walrus. Fat bottom girls. Yellow submarine. What does this mean?
Hey, Kate, you might want to not go in there for a while.
Oh, Princeton, thank you for this tape. I was just looking at side A. Great songs.
Oh, well, did you get to side B yet?
No, not yet.
Oh, it's great. Check it out.
Yeah?
Right here.
Stuck on you.
Love me do.
My heart will go on. I loved Titanic.
It was all right. She's got a way.
Yesterday.
Good night, Saigon. From the Russia concert.
Oh, great. Through the years.
The theme from Cheers.
Moving right along. Nice tape.
Oh, there's one more.
Hmm?
I have to say I love you in a song.
Princeton, that's so sweet. I've never gotten such a nice present from a guy.
Huh. Well, I'm glad you like it. But I have to go now. I'm going to make one for Brian and Christmas Eve and Gary and Nikki and Rod and Trekkie Monster and everyone.
Oh.
Oh, and
Yes?
What are you doing tonight?
Grading term papers. But it's kindergarten, so they're very short. Why?
Well, everyone's going to hear the singer at the Around the Clock Cafe. Do you want to go with me?
Like a date?
Sure, a date. It'll be a blast.
I'd love to come.
Oh, okay. Well, I'll see you then.
Okay.
Okay, bye.
Bye.